Al final, 41 a Lleida, 41 a Organyà, les temperatures més altes del dia. Bona tarda, calorosa a tothom, són les 8.
Catalunya Vespre, amb Kilian Sabrià.
Ha estat un dia tòrrid, molt tòrrid, però no de rècord. S'ha quedat a 2,8 graus dels 43,8 que van tenir el Carràs fa 4 anys. Ara hi passarem per al Carràs. Però els 41 ja s'han notat, ja. I això també es nota, estem a la ressaca d'un cara a cara de plantofades entre Sánchez i Feijóo.
El PP es veu guanyador mentre Sánchez li critica a Feijóo una muntanya de mentides una sobre l'altra.
I atenció, que a partir d'ara ja no caldrà cap cita prèvia per cap tràmit o consulta a la Generalitat.
El govern farà gratuït també les trucades al 012.
I avui s'han viscut unes hores difícils a Roda de Berà,
on ja ha aparegut el cos d'un nen d'entre 2 i 3 anys a la platja, tot apunta a que seria d'un menor migrant arrossegat pel mar.
Ucraïna no arrossega el sí als aliats de l'OTAN.
We will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met.
Que diuen que convidaran Ucraïna a entrar a l'organització quan es donin les condicions.
Que ara no es donen. I quan es posin d'acord, que ara no s'hi posen. Per molt que Zelensky estigui més que molest, perquè diu que és fumut que et convidin a algun lloc però no sàpigues quan. Per aquest convit sí que tenim lloc i data. El ballet, precisament, de Kiev.
Que s'instal·la des d'avui fins al 23 de juliol al Tívoli de Barcelona.
Aquí ens ballaran al Llac dels Cignes. No sé què estan ballant els cotxes en aquests moments, Cèlia Quintana. Ara, digues
veiem
que
una dansa molt tranquil·la, Kilian, sí? Perquè aquesta hora poc moviment de vehicles, domina la circulació còmoda i només localitzem aturades a la C-17 a Parets del Vallès, sentit Ripoll, a la Nacional 340 a Vallirana i a la C-31B a Vilaseca, sentit sud.
Bé, el ballet ha acabat. Nosaltres la ballarem de manera diferent, com dèiem, avui amb l'onada de calor. Que a grans trets només s'ha pogut combatre d'aquesta manera. Això és el Carràs un dia més. L'aigua de les piscines ha donat molt de sí. I és que l'onada de calor ha arribat al seu pic aquesta tarda amb temperatures de fins a 41 graus en alguns observatoris de les comarques de Lleida. Molta calor, però sense batre el rècord de temperatura que ja dèiem que es va assolir al Carràs l'any 2019 amb 43,8 graus. Però tampoc és tan important arribar o no al rècord perquè la calor era molt evident i només es combatia amb algunes mesures, diguem-ne, passades per aigua, com estem sentint. Hem anat precisament al Carràs. Hem volgut anar allà a veure com s'ho fan per fer més passables aquests dies de forta calor per conviure amb 41 graus. O una mica menys, però vaja, en qualsevol cas, cap allà a la quarantena està. Roger Segura, bona tarda.
Hola, Kilian, bona tarda.
On ets tu?
Doncs mira, les piscines municipals del Carràs, on aquí avui s'han aplicat fins a un miler de banyistes, ens deien des de la recepció de les piscines, i que ara encara en queden doncs, alguns centenars dins i fora de l'aigua. Una de les que són precisament fora, aquí a la gespa amb nosaltres, és la Maricel. Maricel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot el dia a la piscina, em deies, s'ha pogut combatre aquesta forta calor, 40 graus aquí al Carràs?
Sí, la veritat és que bueno, pues tota la tarda a la piscina i a dins de l'aigua la calor es passa millor.
Quina és l'estratègia que tens quan vens aquí a la piscina?
Doncs estem amb un grup d'amigues i dies com avui que fa molta calor, pues a l'aigua tota l'estona.
I si no pots venir a la piscina i has d'estar a casa, com te les empesques?
Doncs amb els ventiladors i l'aire condicionat i anem passant la tarda com podem.
Molt bé, amb nosaltres també hi ha la Núria, que també és una de les habituals aquí a la piscina. Escolta'm, Núria, com està aquesta aigua? Està com la temperatura d'ambient o no?
Està supercalenta, massa i tot, perquè no dona la sensació que està, bueno, que no et pots refrescar del tot.
De totes maneres, no has fallat, avui a la cita. Com, quina valoració en fas del dia d'avui amb aquesta calor tan forta aquí al Carràs?
Bueno, és que nosaltres ja quasi estem acostumats. És que cada any fa molta calor i aquí al Carràs ja estem acostumats. Potser tan exageradament com avui no, però nosaltres sabem que cada any fa moltíssima calor.
És aquest rècord del 2019, 43,8 graus, i sembla que la cosa anirà pitjor. Us preocupa això?
No, 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 perquè aquí al Carràs és que estem superacostumats. Vull dir que no arriba la sensació que estigui igual de 39, 40 que 43. Som molt forts aquí al Carràs nosaltres.
Perfecte, Núria, i també tenim canalla, tenim a l'Araceli, 12 anys, que no s'ha volgut perdre aquesta tarda a la piscina. Araceli, vens molt aquí, com ha anat avui la tarda?
Molt bé, avui molt bé. Vinc cada dia i ja està.
És una bona manera, no?, de passar aquesta calor?
Sí, refrescats a l'aigua i amb els amics a passar-nos bé.
Molt bé. Doncs, Kilian, aquest és l'ambient que tenim ara mateix aquí al Carràs. T'he de dir que encara hi ha desenes de persones dins l'aigua, gent de totes les edats, mirant de refrescar-se amb aquests 37 graus que deu fer ara, 38 potser al Carràs, una mica menys d'aquest sostre de 40 que hem marcat a les 4 de la tarda.
Dues coses. Una, deixa el micro a banda si et tires, perquè si no em sembla que no hi haurà supervivència del micro. I segona, m'ha agradat aquesta idea de al Carràs som molt forts. Està molt bé. Moltes gràcies i que vagi bé, Roger.
Adéu, bona tarda.
Mullem-nos ara amb els especialistes. Enric Agut, molt bona tarda.
Hola, bona nit, Kilian.
Avui els termòmetres amunt, amunt i amunt, eh?
Sí, avui s'han enfilat molt. S'han enfilat molt i podem dir ja, afirmar que ha estat el dia més calorós del que portem d'estiu a moltes poblacions, no tot arreu, però sí en zones interior. Ja saps que s'han superat els 40 graus en alguns indrets.
Sí, el que passa és que no hem batut rècord, eh? I al final sembla que desitgéssim això dels rècords.
No, millor que no es trenquem. Però igualment s'ha arribat als 41 a Organyà. Mira, el rècord d'Organyà es va assolir el 2021, fa poc, amb 42,7, gairebé 43. Ens hem quedat una mica lluny. I Lleida n'ha arribat als 41. També el rècord està passat als 43, 43,4 o 46, ara fet una mica la memòria, però està per allà, 43,5. És a dir, que ens hem quedat una mica allunyats. Sí que per això hi ha hagut un rècord de temperatura, però que l'ha captat el globus sonda que s'envia cada matí per captar les temperatures en alçada. I a 1.500 metres d'alçada sí que mai s'havia assolit la temperatura que avui el globus sonda ha detectat.
Què era?
27,8.
27,8, que
mai... A 1.500.
A 1.500. Mai s'havia registrat això?
Mai.
Bé, vol dir que ha estat un dia d'aquells que quedarà... Vaja, com a mínim pel globus sonda, per ell ja li quedarà. Exacte. Per la història, pels altres... Això ha estat igual i uniforme a tot arreu? No, a la costa una mica menys, oi?
A la costa, no, les màximes han quedat al voltant dels 29-30, però amb molta xafogó. Avui, realment, la xafogó era molt intensa. Mm. I també al prelitoral hi havia molta humitat. Al prelitoral, clar, hi ha llocs que han arribat als 34, 35, 36, amb la humitat, imagina't.
Sí. Escolta'm, per cert, una pregunta. Clar, estem dient, no hem arribat a 43,8 o 42,8 en algun altre cas, perquè ens hem quedat a 41. Però aquesta diferència d'un grau com a 8 o de dos graus com a 8 es nota molt ja quan estàs a 40? O realment s'assembla molt tot?
Ah, mira, amb 41, 42, 43 s'assembla bastant, però si arribes a 45 ho notaràs. És a dir, que sí que es nota la diferència. És com les mínimes. Es nota la diferència entre 10 sota 0, 15, 20 sota 0, 30 sota 0? Sí, jo he estat a 30 sota 0 i ja puc dir que és diferent a 20 sota 0 i diferent a 2 negatius.
D'acord.
Potser 1 o 2 graus no, però de 40 a 45 sí.
Molt
40
bé.
És un assecador, imagina 45.
Ens ho apuntem. Escolta, i demà què? Els termòmetres semblants o què?
Demà tindrem calor normal per l'època, és a dir, calor canicular, perquè a Lleida poden arribar a 37, 38, no els 41 d'avui.
Res, això no res, ja.
Exacte, això se'ls queda. Exacte.
Després, sí, sí. Després rebatim la fresqueta, si vols. Va,
jo faig final. Allà un rotllo de previsió i tu amb una fresca, ja ho expliques molt bé.
Va.
Fresca, fresca.
Fins després, tanquem programa. Fins ara, Enric.
Fins ara.
I mentrestant, això ha estat a la platja de Roda de Barà. allà s'hi ha viscut unes jornades, vaja, una jornada sencera molt, molt complicada, perquè un operari de neteja ha trobat a primera hora del matí el cos d'un nen de 2 anys que podria ser víctima, una víctima d'un naufragi de fa dies. Hi ha hagut totes les feines relacionades amb el que s'ha esdevingut com una de les notícies d'avui. Tarragona, Manel Sastre, que més en sabem del cas?
Doncs l'únic que ha transcendit és que el cos estava en avançat estat de descomposició. Era tocat al port esportiu, a la platja Costa Daurada, i la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, creu que el cos pertany a un nen d'entre 2 i 3 anys i justifica la hipòtesi que es tracti d'una víctima d'un naufragi en una pastera al Mediterrani per la manera com anava vestit.
És una vestimenta, diguem-ne, no la que hauria de portar un nadó que va a la platja. Un vestit d'abric, pantalons, un body d'aquests de la canalla, jersei de màniga llarga, el que ens podria fer suposar que pogués haver arribat a la platja surant després d'un naufragi d'alguna embarcació en aquest mare mortum que tenim.
A mig matí, la titular del jutjat d'instrucció número 7 del Vendrell ha fet l'aixecament del cadàver. Ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar quant temps feia que era al mar, per intentar determinar també la procedència del nen i quan i on podria haver mort abans que els corrents marins el deixessin a la costa de Roda de Barà.
Gràcies, Manel. Ara mateix, 4 minuts i un quart de 9 del vespre, i a partir d'ara ja no caldrà demanar cita prèvia per fer tràmits amb l'administració catalana. El govern m'ha anunciat avui. Ja no cal. Ja no s'ha de demanar. A més, ha acordat una altra cosa, que el telèfon d'atenció ciutadana, el 012, passi a ser gratuït. I encara una tercera cosa, ara la repassarem les tres. Ha pujat un 28% els preus de les guàrdies dels metges residents per equiparar-los amb els metges de la concertada.
El govern posa fi a la cita prèvia obligatòria per als tràmits amb la Generalitat, que es mantindrà de manera opcional.
La cita prèvia obligatòria es va instaurar amb la pandèmia.
S'acorda que abans d'un any el telèfon d'atenció ciutadana 012 sigui gratuït.
Els metges residents de l'ICS que treballen per formar-se en l'especialitat cobraran com a mínim 225 euros per les guàrdies de 24 hores, cosa que suposa passar de cobrar 14 euros l'hora a cobrar-ne 17,5.
Se'ls equipara el preu de la guàrdia amb el que es paga als metges de la concertada.
La intenció de Salut és ser més competitius per fer que els metges residents escollin Catalunya per fer la formació.
Els tres acords del govern d'avui ja explicats. Atenció, que ara explicarem una altra cosa que ens arrenca en la veu de la directora general del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
La caiguda a Barcelona ciutat de la creació d'habitatges és molt important, al voltant del 70%, i ens situa en valors del 2012-2013,
És la Sònia Oliveres donant xifres que demostren que la construcció d'habitatges a Barcelona s'enfonsa a nivells de fa 10 anys, una dècada enrere. L'activitat també s'ha alentit al conjunt del país. Ara en farem un repàs.
Mentre que la construcció d'obra nova retrocedeix a Barcelona, creix a la resta de la demarcació. A Vilanova i la Geltrú, Sabadell i Esplugues s'han visat més habitatges nous que a la ciutat de Barcelona. El nombre total de llicències de rehabilitació està estancada. Baixa per segon semestre consecutiu la superfície visada per a oficines, comerços, hostaleria i indústria.
Bé, hem fet una petita radiografia molt ràpida de com està el país en aquests moments, en alguns àmbits. Ens queda la vessant política perquè estem en campanya i la repassarem en un tres i no res, però abans mirarem enfora i mirarem com les esperances d'algú de ser membre d'un club han quedat així una mica com a l'aire. Li diuen, sí, sí, et convidarem, però no et diem quan.
We will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met. This is a strong package for Ukraine.
Aquest és Jens Stoltenberg, secretari general de l'OTAN, anunciant que es convidarà a Ucraïna a ser membre de l'Aliança quan es posin d'acord els països membres i es donin les condicions. Que ve a ser una mica com un jarro d'aigua freda, com una sintonia ara que queda aturada del tot, perquè li diuen això en efecte, li ensenyen la porta a Zelensky, però després li diuen, però encara no. Un acord de la cimera de l'OTAN a Lituània que no satisfà clarament Ucraïna. Enviat especial a Vilnius. Jordi Baró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Exactament, exactament. Què ha ofert l'OTAN a Ucraïna?
convidar-la a ser membre, però no ara, quan els aliats hi estiguin d'acord i quan es donin les condicions com les reformes que Ucraïna haurà de fer. És la primera vegada que l'OTAN posa sobre la taula la invitació en un compromís resultat de negociacions intenses entre els 31 aliats i que no satisfà a Zelensky, que vol dates. El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, defensava que mai hi ha hagut un suport igual a un país i precisava per què la invitació no pot ser immediata.
Hi ha una guerra en marxa a Ucraïna, hi ha una guerra a gran escala i per això tots els aliats estan d'acord que quan una guerra està en marxa no és el moment per convertir Ucraïna en un membre de ple dret de l'aliança.
Zelensky, crític les últimes hores amb la promesa de l'OTAN, ha estat aclamat a la tarda per centenars de persones al centre de Vilnius.
Un NATO, i aquí no es sumnivaitza.
Zelensky es reuneix demà amb els líders de l'OTAN a la cimera de Vilnius en un nou òrgan consultiu que vol reforçar la cooperació política amb Ucraïna.
Jordi, moltes gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
I això ha estat a Israel. Vaja, en principi hauríem d'anar a Israel. I hem acabat anant i al final hem viscut o estem revivint el que hi ha passat, aquesta nova jornada de mobilitzacions com a protesta per l'aprovació en primera lectura al Parlament d'una llei que forma part de la polèmica reforma judicial que impulsa el govern de Netanyahu. Ja sabem que teniu la sensació que cada dia en parlem i que aquesta reforma va fent-se a foc lent, i és veritat, fa un xup-xup molt lent i necessita fer totes les passes. I el que passa és que a cada passa que fa hi ha una protesta al carrer. I això és el que intentarem explicar amb la Roser Oliver, la nostra corresponsal a Jerusalem. Bona nit, Roser.
Bona nit.
Què ha passat? En què han consistit les protestes?
Doncs s'han tallat carrers i moltes carreteres d'accés a les principals ciutats i hi ha hagut concentracions davant diferents institucions. També una massiva protesta que ha col·lapsat l'aeroport de Tel Aviv. Actuació policial contundent per dispersar els manifestants. Aquesta és la 28a setmana de mobilitzacions contra una reforma judicial que l'oposició considera que posa en perill la independència dels jutges i la democràcia. Així ho creu Amnon Bahat, participant a les protestes.
Veiem el que ha passat a Hongria i a Polònia i ens fa por que aquí passi el mateix. Per nosaltres és molt decebedor que molts israelians no ho vegin.
La llei aprovada aquesta mitjanit en primera lectura encara no és definitiva, però la coalició de dreta i extrema dreta religiosa vol acabar el procés abans de final de mes. La norma retalla l'anomenada clàusula de raonabilitat, que fins ara permetia al Tribunal Suprem anul·lar decisions governamentals i administratives si els jutges estimen que no són decisions prou raonables, és a dir, si s'han pres sense tenir en compte totes les consideracions. Tot i que aquesta no és la llei més important de la reforma judicial, sí que demostra que els sectors més radicals de la coalició de govern pressionen per tirar endavant el projecte de forma unilateral, després que les converses amb l'oposició han fracassat. El president d'Israel, Isaac Herzog, ha demanat a totes les parts que tornin a la taula de negociació.
Entesos. Gràcies, Roser. Molt bona nit.
Adéu.
Farem ara un repàs de la resta de fets que han passat en aquest planeta nostre. Vaja, alguns dels fets, perquè en passen molts, els més destacats. Per exemple, aquest. Centenars de migrants arribant fa 10 dies, a principis de juliol, al centre d'acollida de Lampedusa, a Itàlia. Té capacitat per a 400 persones, però ara, en aquests moments, ja n'hi ha 2.000.
Avui han arribat 1.350 migrants més rescatats les últimes 24 hores. Procedeixen del Magrib i de l'Àfrica subsahariana. Alguns, en concret, havien sortit d'Sfax, a Tunísia, on la setmana passada van patir l'assetjament violent de residents locals. Justament el govern tunisià ha obert refugis pels centenars de migrants que havien quedat a la frontera, en terra de ningú i sense aliments. Mentrestant, a la ruta de les Canàries segueixen buscant les tres embarcacions desaparegudes des de finals de juny amb 300 migrants.
Canviem ara d'ubicació.
Otanko samaan hallitukseen, niin riippuu tietenkin hallitusohjelmasta, jossa kaikki hallitukset...
Els comentaris racistes i islamòfobs de Riikka Purra, la viceprimera ministra finlandesa, que ara esteu sentint, sacsegen el govern d'aquest país.
Purra, també líder d'un partit d'ultradreta, s'ha disculpat per qualificar de micos els turcs emigrats a Finlàndia i per utilitzar qualificatius despectius contra els negres en un blog escrit fa 15 anys. La ministra diu ara que aquells comentaris no reflecteixen qui és avui, però companys del seu partit, que acumula 7 dels 18 ministres del nou govern de coalició finès, li han demanat la dimissió. El ministre d'Economia ja va dimitir fa 2 setmanes per uns fets semblants.
I tercera destinació.
Se ha dicho que esta ley ponía en riesgo la seguridad alimentaria de la Unión Europea. Nunca.
Socialistes europeus com aquest que sentim, César Luena, denuncien que el Partit Popular torpedina la llei de restauració de la natura.
El Parlament Europeu vota demà si avança el text legislatiu que demana reparar l'any 2030 el 20% dels ecosistemes terrestres i marins danyats de la Unió Europea. Els conservadors a l'Eurocambra preveuen votar-hi en contra, al·legant que la regulació lesionària i el futur d'agricultors i pescadors, com deia la democristiana francesa Anne Schander. Protegir els ecosistemes i restaurar-los és una necessitat que tots compartim plenament, però restaurar la natura no ha de significar la paralització de tota producció artesanal, industrial, forestal o agrícola.
I ara, per completar aquesta visió del que passa, la campanya electoral per a les eleccions espanyoles. La Moncloa es queixa ara dels moderadors del cara a cara per no haver posat ordre en el debat agre i crispat d'ahir a la nit. L'entorn de Pedro Sánchez lamenta que el president espanyol no va poder exposar els seus arguments amb claredat, després que la majoria de veus avui coincideixin que Alberto Núñez Feijóo en va sortir guanyador. Madrid, Albert Prat, bona tarda.
Què tal, Kilian? Bona tarda.
Ara mateix, molt pendents d'aquest entorn socialista, que diu que no van deixar parlar el president espanyol.
Sí, tots dos equips havien acceptat abans les regles del cara a cara, però pilota passada, la Moncloa ha acusat els presentadors de 3Media del desgavell que es va viure al plató. Consideren que Vicente Vallés i Ana Pastor van interrompre massa sovint a Sánchez i que no es van respectar els temes que s'havien pactat per cada bloc. De portes en fora, el president espanyol s'ha volgut mostrar més optimista.
Ante la absoluta ausencia de proyecto político y de programa, lo que hizo fue, bueno, pues plantear una montaña de mentiras y, por tanto, yo salgo satisfecho de este debate.
Per intentar remuntar els ànims davant d'un Alberto Núñez Feijóo que avui s'ha donat un bany de masses. Sense corbata ni americana, el líder popular s'ha mofat de l'estratègia de Sánchez.
¿Para qué invirtió usted 4 días sin agenda para preparar un debate e interrumpir la campaña electoral? ¿Para qué, señor Sánchez? La respuesta está ahí, para nada.
I ha avisat als seus que només ha guanyat un debat i que en cap cas té les eleccions al sac.
I què en pensen els altres? Pels partits catalans, el cara a cara d'ahir no va estar a l'alçada ni va donar resposta als principals interrogants de la campanya. En aquest sentit, Esquerra ha lamentat que Pedro Sánchez no hagi respost si facilitarà una investidura d'Alberto Núñez Feijóo en cas que el Partit Popular sigui la llista més votada. Aida Clemente.
El candidat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha lamentat que aquesta qüestió quedés ahir sense resposta i ha reivindicat que els votants socialistes tenen dret a saber si el PSOE acabarà facilitant una investidura del PP.
Jo crec que li va trencar la cintura quan li va dir allò de si jo gano, me harás presidente, si usted gana... Yo estoy dispuesto a hacerle presidente, ¿no? Para, según ellos, excluir, o según él, excluir los extremos. Es una pregunta que el PSOE ha de respondre, perquè el votant del PSOE crec que ha de saber.
En una roda de premsa, l'agència EFE, Rufián, ha defensat que la taula de diàleg hauria de continuar malgrat governés el Partit Popular. Segons el candidat republicà, seria poc comprensible internacionalment que el govern català no intentés negociar amb l'executiu espanyol, sigui quin sigui el seu color polític.
Per la candidata de Junts, Míriam Nogueres, el cara a cara entre Sánchez i Feijóo va constatar l'obsessió que tots dos tenen contra Catalunya.
Catalunya és una més i al final els pactes entre PP i PSOE respecte nosaltres hi són i seran sempre perquè nosaltres no som un problema polític, som una qüestió d'estat.
La CUP ha qualificat el cara a cara de desastrós. La seva cap de llista a Girona, Mireia Vehí, creu que s'ha demostrat una vegada més que el Partit Popular i el PSOE no es diferencien en res.
Va ser un debat desastrós, un debat que el podríem qualificar de pur bipartidisme. Va ser una tornada 10 anys enrere. Va ser un debat al més estil règim del 78, caduc i retrògrad.
En canvi, pel candidat del PDeCAT, Roger Montañola, la gran perdedora del debat ha estat Catalunya.
Catalunya només va sortir per electoralisme en el cas del senyor Feijóo per retrocedir l'any 2017, per posar sobre la taula el procés, quan nosaltres hem dit que aquest procés ja l'hem de superar com a societat i, per tant, jo crec que el debat, si algú no va guanyar segur, és Catalunya.
A propòsit d'això, a propòsit de Catalunya, el cap de llista del Partit Popular per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha enviat un missatge a Vox, a l'ultradreta. Els populars, diu, no posaran mai en risc el model autonòmic. Martí Ferrero.
El cap de llista del PP català, Nacho Martín Blanco, assegura que la defensa del model de l'estat de les autonomies serà una línia vermella per un pacte de govern amb Vox.
Ja ho dic aquí de forma ben clara. És impossible que el Partit Popular faci cap acord de govern que posi en dubte l'estat de les autonomies, que posi en dubte el dret a l'autonomia de les diferents comunitats autònomes espanyoles.
El candidat per Barcelona ha qualificat de proposta de sentit comú i d'interès general per Espanya l'oferta de Feijóo a Sánchez de deixar governar la llista més votada. I ho troba compatible amb el fet que els populars no ho estiguin aplicant a nivell municipal i autonòmic. Si el PP guanyés el 23 de juliol, però el PSOE tingués majoria parlamentària per formar govern, assegura que el seu partit no qüestionaria la legitimitat del nou executiu espanyol.
Més enllà del debat i enmig de l'onada de calor que estem patint, la candidata de Sumar en Comú Podem, Aina Vidal, ha proposat una estratègia estatal contra les temperatures extremes que protegeixi els treballadors a l'aire lliure. Ho ha fet des de PortAventura, a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
La candidata de Sumar per Barcelona, Aina Vidal, diu que el seu partit vol dissenyar una estratègia nacional per combatre els episodis de calor extrema en l'àmbit laboral. L'objectiu és que les empreses garanteixin la seguretat dels treballadors en cas que es donin aquests episodis.
Obligant a que totes les empreses acondicionin el seu espai de treball a la calor i al fred. I això vol dir que les empreses tenen l'obligació de garantir doncs, la seguretat i el benestar dels seus treballadors i treballadores.
Vidal ho ha dit a Vilaseca, a prop de les instal·lacions de PortAventura, empresa a qui reclama la millora de les condicions de treball, a banda de la necessitat que s'apugin els salaris de la plantilla. La candidata també ha criticat el model turístic estacional del Camp de Tarragona i s'ha mostrat contrari al projecte de Hard Rock.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Quan vegis el nou Rasca Platinum de l'11, pensaràs...
Però com volen que rasqui una cosa tan maca? Amb aquest color negre i platejat tan elegant i aquest disseny tan xulo. No ho sé, és que em farà pena rascar-lo.
Pena? Quan t'assabentis que el nou Rasca Platinum té 3 jocs molt divertits i un premi de fins a 1 milió d'euros, ja no et farà tanta pena. Nou Rasca Platinum de l'11. Que maco que és. Sí, toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El 23 de juliol és dia d'eleccions generals. Per votar, identifica't amb el DNI, el permís de conduir o el passaport. Utilitza el sobre blanc per al Congrés i el sípia per al Senat. Lliura els tancats a la presidència de la taula perquè els comprovi. I diposita cada un dels sobres a l'urna corresponent. Pots votar de les 9 del matí a les 8 del vespre. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renuncis al teu cafè preferit. Per això en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estiu del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta'n les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Beu aigua. És vital.
Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya.
Atenció, oient! Per fi ja arriba! Torna a la Fira del Cotxe d'Ocasió a Ocasión Plus. L'única fira on tots els cotxes tenen descompte de fins a 6.000 euros. Només fins al 23 de juliol. Accelera, que les millors ofertes volen! Ocasión Plus, 12 centres a Barcelona, 2 de nous a Igualada i l'Hospitalet de Llobregat. Obert dissabte matí i tarda.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Aquest estiu celebrem els primers 40 al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Passa un minut ara de 8:45 del vespre. Ja volem, ara voldrem que escolteu a una gent que està molt contenta.
Vaig ajuntar la meva passió per fer coses al poble amb la meva feina. Construir una infraestructura no és una cosa viable, però jo sí que vull que això sigui un projecte que arreli i poder aconseguir fer una programació estable, bimensual, trimestral, que no quedi com això, un projecte només d'estiu o com un bolet, sinó que realment arreli.
Són els instigadors, diguem-ne, els que han estat al darrere d'una gran fita que s'ha aconseguit avui a Porreig. Són també els beneficiaris del cinema reobert en aquesta població. Bé, de fet, el que es recupera són les projeccions de cinema en pel·lícules d'autor en espais singulars del municipi, perquè el lloc on hi havia el cinema ja s'hi van fer pisos. Això ha passat en bastantes ocasions en els cinemes que s'han anat tancant. El Festival Kino, impulsat per una jove berguedana, l'hem sentit, ha començat avui i s'allarga fins al 22 de juliol. I això no només passa a Porreig. La desaparició de sales de cinema va impulsar una resposta ciutadana per combatre-ho. Important va ser el fenomen, important va ser la resposta. Pablo Sancho, responsable de projectes de la Federació Catalana de Cineclubs. Molt bona tarda.
Bona nit, què tal?
D'entrada, encara que sigui amb una fórmula diferent de la seva, com valora això que Porreig hagi recuperat aquests dies projeccions de cinema?
Bueno, tot el que sigui recuperar la pantalla gran a pobles i ciutats on no hi havia, és una gran notícia. O sigui que des de Cineclubs, des de la Federació Catalana de Cineclubs, sempre apostem per la pantalla gran, com a, per el cinema. Bueno, va néixer com a en el moment en què la imatge en moviment es traspassava a una paret, a una pantalla, i és la manera, és una experiència col·lectiva i és la manera de veure cinema.
Ells han seguit una altra fórmula, però n'hi ha uns quants que han seguit la que vostès estan portant a terme, que és la idea del cineclub. Per aquell que no sap què és un cineclub, com ho explicaria?
A veure, el cineclub és una associació, per començar, sense ànim de lucre, formada per cinèfils, podríem dir. Un lema que tenim a la federació és que nosaltres som el públic organitzat, és a dir, a persones que fins a un moment de la nostra vida hem estat públic de cinema i que en un determinat de la nostra vida hem volgut donar el salt a una altra fase, diguem, a l'altre costat de la pantalla, però sense ser realitzadors, sinó ser programadors de cinema, no? Llavors, en els últims anys hem vist com una efervescència del moviment cineclubista. Actualment, a la Federació Catalana de Cineclubs hi ha més de 60 cineclubs federats. Per exemple, fa 10 anys eren aproximadament uns 40 i fa 20 anys eren una trentena. O sigui, en 20 anys hem doblat el nombre de cineclubs, i això és perquè en totes aquelles ciutats, en tots aquells pobles, municipis on els cinemes han tancat, continua havent una necessitat de veure cinema en pantalla gran, d'aquesta experiència col·lectiva, i per això els antics espectadors d'aquelles sales de cinema que han tancat s'organitzen per crear noves entitats
i poder portar de nou el cinema al seu poble, al seu municipi.
I aleshores, com a reacció a aquesta desaparició dels cinemes i pel fet d'intentar ser part activa en la recuperació d'aquesta possibilitat de veure cinema en les ciutats, com està ara aquesta salut dels cineclubs? Com està la possibilitat d'anar recuperant cinemes? Quins projectes tenen entre mans?
Sí, a veure, una cosa és la recuperació de la pantalla gran en els municipis, però això no implica que es tornin a ocupar aquells espais que eren cinemes. No en tots els casos és així. Per exemple, hi ha cineclubs que, en comptes, clar, el cinema del poble, quan tanca, aquell cinema moltes vegades no queda tancat, sinó que es converteix en un bloc de pisos. Llavors, els cineclubs han de buscar nous espais per fer les projeccions, que acostumen a ser centres cívics, centres del municipi, espais on fer projecció. Sí que hi ha casos que realment el que han fet els cineclubs és reobrir les sales que estan tancades. Però en molts casos s'han de buscar un nou espai, perquè aquell cinema doncs, ja no existeix.
Mm. I tenen algun objectiu a curt termini? Sé que han estat darrere de la recuperació de Vilafranca, en el seu moment un dels capdavanters, la Garriga, hi ha també cineclubs i cinema recuperat a Granollers, a Ribes de Freser, vaja, hi ha molts punts de Catalunya on això s'està portant a terme. Hi ha algunes ciutats, ara alguns pobles on tinguin l'objectiu posat, la mirada posada de recuperar-ho, que estigui ara en marxa un procés de recuperació d'això?
Doncs la veritat és que cada cineclub és autònom i nosaltres, des de la federació, donant tot el suport en el cineclub, en qüestions legals, tècniques, de programació, etc. Les experiències que comenta d'aquests darrers anys, doncs jo crec que són bones tant pel cineclub com sobretot per la població on s'han recuperat aquests cinemes, no? Per exemple, en el cas de Vilafranca, que és la meva ciutat i és el cineclub del qual jo pertanyo, el 2022, si no m'equivoco, vam superar els 20.000 espectadors en les dues sales de cinema que gestionem, que són les úniques de la comarca de l'Alpenedès. Això vol dir que hi ha 22.000 persones, que si no fos 22.000 o 23.000 persones, que si no fos per la tasca del cineclub, no podríem veure cinema en tota una comarca de 100.000 habitants.
Mm. I això com funciona, un cineclub? És com si fossis soci i pagues una quota?
Exacte, sí. Bueno, cada cineclub també funciona més o menys diferent. En el cas de Vilafranca tenim socis, tenim una mica més de 200, cada mes pagaran una quota de 750 euros al mes i tenen per aquest preu 8 pel·lícules al mes, ¿vale? Una pel·lícula per sala a la setmana. Com tenim dues sales, doncs tenen dos gratuïts, dins del preu, tenen dos pel·lis per sala, dos pel·lis per setmana a cada sala. Cada cineclub funciona una mica diferent, però en el nostre cas és així.
I és fàcil o és difícil competir a l'hora de buscar aquestes pel·lícules amb les organitzacions ja establertes, amb els cinemes ja establerts, amb les majors, amb aquells que la reparteixen, amb els productors? Com es fa tot això? Deu ser complicat.
Doncs mira, precisament jo m'encarrego de la programació del meu cineclub i li puc dir que no és complicat, perquè en el cas de Vilafranca tenim dues sales i totes dues la gestionem nosaltres, o sigui que no tenim una competència directa amb qui lluitar per cada pel·lícula. Abans sí que passava, quan nosaltres gestionàvem una sala i hi havia una segona sala que era privada, doncs t'havies de barallar, de bon rotllo, però t'havies de barallar amb l'altre cine per aconseguir, per veure qui es quedava cada pel·lícula, no? Ara, diguem, el cinema més proper que tenim està a Vilanova i la Geltrú, que és una ciutat molt gran, que té un altre públic. Llavors, nosaltres podem fer el que volem, però és el cas de Vilafranca. No és el cas de tots els cineclubs, que òbviament un cineclub que existeix en una ciutat on ja hi ha multicinemes sí que tenen molts més problemes per programar, perquè només poden programar allò que el cinema no vol.
Yeah.
Llavors, no el que ells volen, sinó el que el multisala es deixa.
El que queda, oi?
El que queda.
Mm. I una última, perquè segur que això ja els hi han degut dir moltes vegades. Escolti'm, com és que són romàntics i lluiten per això quan hi ha l'streaming que sembla que s'ha d'imposar i ens ha de condicionar la vida a tots? Què responen quan els hi diuen això?
Bé, que el cinema en pantalla gran no morirà mai, igual que no mor res, o sigui, res, quan dic res, no mor l'òpera, no mor el teatre, no mor la ràdio, no mor la televisió. El cinema en pantalla gran no morirà. Sí que és veritat que estem en un moment de canvi, de transformació del consum audiovisual. Les plataformes han estat disruptives en el sentit que han canviat la manera de consumir cinema i audiovisual. Han convertit el que abans eren pel·lícules i sèries, pel·lícules considerades com a obres d'art, ara és tot és contingut, no? O sigui, jo crec que s'ha devaluat una mica el concepte de pel·lícula, i amb tantes que bueno, ja no jo crec que no la gent no aprecia la pel·lícula com abans, no? En general. I nosaltres defensarem sempre el cinema en pantalla gran. Com deia al principi, imatge en moviment ja existia abans, però abans de Lumière, però va ser els Lumière que se'ls considera inventor del cinema, quan van aconseguir que aquella imatge en moviment es projecte sobre una pantalla. O sigui, això és cinema, i això és l'experiència col·lectiva de veure cinema i compartir l'experiència i després poder debatre amb altres aquesta experiència. I això és el que defensen els cineclubs.
Doncs de Lumière als cineclubs, de Lumière en el futur i cap endavant. Pablo Sancho, moltíssimes gràcies. Una abraçada, molt a cinema. Vostè.
Moltes gràcies. Adéu.
Més notícies una mica més ràpides. Aquest és just el moment en què un grup dels boixos nois hauria destrossat literalment un bar de Pamplona freqüentat per aficionats rivals de l'Osasuna, en aquell cas. Va passar el novembre de l'any passat i avui la Policia Nacional Espanyola ha detingut diversos ultres del Barça.
L'operatiu ha començat aquest matí i, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, les entrades i escorcolls s'han fet al Baix Llobregat i al Vallès. Els ultres haurien agredit els seguidors de l'Osasuna amb bats de béisbol i navalles. També s'han fet detencions a València i La Rioja.
I ara ens esperen a Bon Matí.
Només una de les 140 analitzades que es van fer a nens i dones embarassades d'aquest municipi de la comarca de la Selva té un nivell de plom a la sang per sobre del normal.
Laia Claret.
Aquestes analítiques es van fer per la preocupació dels veïns perquè a prop hi ha una planta de reciclatge de bateries. Ara Salut farà un seguiment de l'únic cas que ha superat els límits per saber per què tenia més concentració de plom a la sang i reduir-la. El departament remarca que la planta no n'és necessàriament l'origen. Pot provenir d'un entorn de fumadors o sortir de cosmètics, pintures o de l'aigua que ve de canonades de plom.
El RAC demana a l'Ajuntament de Barcelona que revisi els carrils bici de la ciutat perquè n'hi ha que tenen poc ús i d'altres, com els de la Diagonal, que comencen a estar saturats.
Ho ha analitzat a l'últim baròmetre de l'entitat. Segons l'informe, 6 de cada 10 ciclistes se senten insegurs quan circulen per la ciutat i 9 de cada 10 s'han trobat vehicles estacionats o circulant pel carril bici. Per això el director del RAC, Josep Mateu, diu que la xarxa s'ha de repensar.
El Diagonal són 300 i pico bicicletes per hora. Comença a saturar-se. El Ganduixer, 50, una bicicleta cada minut. S'haurà de fer un exercici de racionalitzar-ho, perquè la bicicleta està creixent molt, però representa el 3% dels desplaçaments de la ciutat.
Els ciclistes puntuen la seguretat de la xarxa de carrils bici amb un aprovat just, una nota de 5,4.
Franco ja té una medalla menys. El govern de Pedro Sánchez li retira la medalla del mèrit al treball al dictador i altres destacats dirigents vinculats amb la dictadura.
El Consell de Ministres ho ha fet en aplicació de la Llei de la Memòria Democràtica. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmat que l'únic mèrit de Franco i de la resta d'implicats és haver treballat per violar els drets humans i trepitjar la democràcia. A més del dictador, retira la medalla a militars com el general Yao o els ministres José Antonio Girón de Velasco o José Solís Ruiz.
Un dels tres monjos de Montserrat investigats pel jutjat de Manresa per suposats abusos sexuals anirà a judici perquè els fets no han prescrit.
Segons avança el diari El Periódico de Catalunya, la fiscalia demana 5 anys de presó i l'acusació particular 6 per al germà Gabriel. Les acusacions consideren també que aquest religiós ha de reparar econòmicament la víctima i si no pot fer-ho, hauria de ser l'abadia qui se'n fes càrrec. Se'l fa
responsable d'haver seduït amb alcohol un noi de 16 anys que era absteni per poder-ne abusar sexualment. Se li atribueixen 9 casos més que ja han prescrit.
Nestlé anuncia un pla de baixes voluntàries que afectarà 120 treballadors arreu de l'Estat, també algunes de les oficines que la multinacional té a Esplugues de Llobregat.
L'empresa justifica la decisió per la pèrdua de consumidors que, segons el comunicat de Nestlé, opten per marques blanques i cada vegada menys estan disposats a pagar preus més alts. La reestructuració també afectarà l'equip de vendes i distribució que la companyia té a Guadalajara. L'empresa amb seu a Suïssa afegeix que, davant d'aquests canvis d'hàbits de consum, cal implementar una estructura laboral més competitiva.
Un jutjat de Mataró ha condemnat un veí del Masnou a un any i 3 mesos de presó per haver posat la música massa alta a casa seva i molestar els seus veïns.
També l'han condemnat a un any i mig d'inhabilitació per a qualsevol ofici relacionat amb la música electrònica i a indemnitzar els seus veïns amb 18.000 euros. Del 2012 al 2019, els veïns van tenir problemes del son i ansietat, cosa que els va obligar a medicar-se o els va agreujar altres afeccions prèvies. Les anàlisis sonomètriques van deixar registres d'entre 54 i 56 decibels durant unes quantes hores a la tarda, al vespre i la nit, quan els límits són de 35 i 30 decibels respectivament. La sentència considera provat que l'excessiu volum de la música de dia i de nit durant els dies feiners, i sobretot els caps de setmana, generava importants molèsties al domicili del costat i provocava vibracions a les parets i als objectes. Tot i ser requerit pels veïns perquè baixés el volum o hi fes alguna cosa, l'acusat no va fer-ne cas.
I ara cap al port de la Selva, l'Alt Empordà.
Ha detectat nivells de clorur superiors als habituals a l'aigua per beure i demana als col·lectius vulnerables que no en beguin. Ara bé, l'Ajuntament deixa clar que l'aigua és potable.
Laia Claret.
Bona tarda. Es deixa clar que se'n pot beure, si bé no ho recomana persones amb hipertensió, úlceres, problemes de cor o terronyons. Tampoc s'aconsella per nadons que s'alimentin amb biberons. En aquests casos, el consistori demana que es consumeixi aigua embotellada. Segons l'Ajuntament, el problema s'hauria resolt amb la dessaladora que hauria d'haver arribat la setmana passada i que encara no funciona. L'Ajuntament diu que el problema es va detectar a partir del moment que el municipi va deixar de rebre aigua del pantà de Darnius-Boadella, que venia del sobrant de la població veïna de Llançà. El govern municipal dona per fet que la setmana que ve s'haurà resolt el problema amb la dessaladora. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
Assassinat un alt oficial rus que havia estat assenyalat per Ucraïna com a criminal de guerra.
La policia russa ha detingut un home de 64 anys com a sospitós del crim. Segons ha informat el Kremlin, Stanislav Ruzhitsky, de 42 anys, el van tirotejar ahir quan va sortir a córrer al matí per la ciutat russa de Krasnodar, on dirigia l'oficina de reclutament per a l'exèrcit. El militar havia estat prèviament comandant d'un dels submarins russos del Mar Negre. Alguns grups paramilitars ucraïnesos l'havien responsabilitzat d'un atac amb míssils en què van morir 23 persones.
I ara, passen 2 minuts de 3:15, ara, papallones. Ho he dit en plural i potser hauria de parlar d'una papallona concreta que es va extingir fa dècades. Investigadors catalans han aconseguit recuperar el genoma d'aquesta papallona. Mai abans s'havia recuperat el genoma d'un animal extingit, i això es considera, Núria, ara ens ho has de fer avinent, això, es considera un primer pas per una possible recuperació de l'espècie. Ens sona d'alguna pel·lícula, això.
Doncs sí, anem a pams per entendre-ho tot. Es tracta de la papallona Xerxes Blu, famosa per ser el primer insecte extingit per l'acció humana des que s'entenen dades. L'estudi l'han liderat l'Institut de Biologia Evolutiva i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Aquesta papallona era originària de les dunes costaneres de San Francisco, als Estats Units. El creixement de la ciutat va destruir gran part del seu hàbitat i durant un temps només se'n trobaven al Parc Nacional del Golden Gate. Però es calcula que es van acabar extingint l'any 1941. La desaparició d'insectes és un problema ecològic actual i el fet de tenir el genoma d'una espècie extingida planteja la possibilitat de poder tornar-la a crear, tot i que encara no hi ha les tècniques per fer-ho. El que es planteja és que es pogués canviar el genoma d'una papallona de la mateixa família que sí que existeixi ara per copiar el genoma de la papallona extingida.
Santés, gràcies, Núria. Bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
A Catalunya sempre hem parlat l'idioma dels negocis.
No posis tots els ous al mateix cistell.
Bufar i fer ampolles.
I a Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, també. Per això, si tens una empresa i vols transformar-la per fer-la més competitiva, entra a acció.gencat.cat, perquè parlem l'idioma dels negocis. Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc l'Osval. I sé que m'estava buscant.
Aquest senyor de Barcelona és considerat el més gran falsificador de la història. Tot un personatge que el director de cinema Quique Maillo ens descobrirà.
Tu estaries disposat a explicar-me la teva història?
Osval, el falsificador, sense ficció, a TV3 aquesta nit.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Consolat de Mar i el Museu Marítim de Barcelona organitzen una exposició amb motiu del 750è aniversari del Consolat de Mar. Una mostra interactiva i didàctica que ens durà a navegar des del segle XIII fins a l'actualitat per entendre què era, què és i què vol ser aquesta institució. Fins al 22 d'octubre al Museu Marítim de Barcelona. Més informació a tresquartsdemilleni.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Torna al Grec, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona. Gràcies per venir, és el títol del nou disc i del concert amb el qual la Ludwig Band debuta al Teatre Grec amb la seva barreja habitual de folk, pop i rock. El 18 de juliol, al Teatre Grec. Més informació a barcelona.cat/grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Aquest estiu et proposem matinades de ritme.
Una enciclopèdia de butxaca de la música...
De dilluns a divendres, a la una, sortim al cel obert.
Com que tenim molt de fato, què per fer?
Una hora per descobrir amb Lluís Gavaldà les històries que amaguen les cançons.
Impecable i poderós.
I a partir de les 3, Maite Sadurní dibuixa el paisatge de la matinada a Geografia Humana.
Dels artistes que aquest estiu aniran recorrent...
Així sonen les propostes musicals de Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat.
Entrem al búnquer.
Se sospita que tenen mala hòstia. Per això tots dos tenen la cara deformada. Malaltia òssia, perdó. Ell així...
Sort que no ets metge!
Jo me'n recordo d'anar al metge i preguntar, bueno, i això, aquests anàlisis, on sortiran, no sé què? I la doctora em va dir, saps allò de la meva salut? I jo li vaig dir, però què li passa?
A mi em posa molt nerviós anar acompanyant i que la infermera et doni aquella responsabilitat de m'avisaràs quan això s'hagi buidat. Llavors no puc treure la vista d'aquella cosa, eh?
Cau l'última gota i comença a entrar aire.
Sí, molt ràbia.
El búnquer, amb en Pei, un Jair Domínguez i la Neu Rossell, cada nit a les 9 a Catalunya Ràdio.
I en aquest punt, quan nosaltres ens estem atensant a les 9, farem un repàs del que serà la setmana del llibre en català, que es farà del 8 al 17 de setembre a Barcelona, amb xifres rècord.
287 expositors, 300 activitats i ocuparà tot el moll de la fusta.
Acollirà per primera vegada editorials de tots els territoris de llengua catalana, editorials de les Illes, el País Valencià, Andorra, Catalunya i la Catalunya Nord.
S'hi presentaran 125 novetats literàries i firmaran un centenar d'autors. Alguns exemples. El primer dia serà El moll de la fusta, la sueca Karin Smirnov, la nova autora de la saga Millennium. També Sergi Pàmies, Carlota Gurt, Ferran Torrent o la coreana Han Kang, entre molts d'altres.
La setmana vol captar un públic transversal i s'hi faran tot tipus d'activitats, presentacions, tallers i concerts, com els de Joan Isaac o Roger Mas, que rebrà més el Premi Difusió per la seva contribució a la projecció de la literatura catalana.
I una altra escriptora, Mercè Ibars, rebrà el Premi Trajectòria.
I ara, no un tres raons. Tenim dos tres raons. Per tant, sis, en definitiva, perquè farem dues recomanacions del que es pot veure al Grec de Barcelona. Marta Viana, bona nit.
Hola, bona nit, Kilian.
Comencem per una que s'estrena avui.
Vorrei fer un ecco d'or.
És això, Circus Next, el mercat de les flors. Va, tres.
Doncs mira, perquè veure i parlar de circ aquí a casa nostra és una bona notícia, no hi estem gaire acostumats, i en aquesta edició del Festival Grec de Barcelona han volgut apostar i molt per aquesta disciplina artística. Només cal recordar, de fet, els dos espectacles d'inauguració, també sobre circ, una va ser, recordem-ho, al Teatre Grec, i l'altre va ser el Funambulista, que va recórrer 700 metres al Passeig de Gràcia dalt d'un slackline. La segona, Kilian, doncs, perquè Circus Next és una plataforma que aplega gent de 17 països europeus diferents, i avui podrem gaudir de 4 espectacles que han sigut finalistes en aquesta edició i que, per tant, són, a dia d'avui, les millors companyies de circ contemporani d'Europa. I la tercera, perquè tot això passa en un lloc tan emblemàtic com és el Mercat de les Flors a Montjuïc, el refugi de la dansa i les arts escèniques, i que val la pena també treure-hi el cap i sortir de la sala de teatre convencional.
Molt bé, i ara anem a la segona, que s'estrena demà.
Vull compartir amb vosaltres aquest, diguem-ne, mini curset per fer-nos en una hora tots feixistes.
Instruccions per fer-se feixista a la Villarroel. Va, tres raons també aquí.
Doncs mira, la primera raó per anar-hi és perquè aquesta hora arriba en un moment clau, a les portes d'unes eleccions generals, i també per denunciar que els populismes s'estan propagant arreu d'Europa i arreu del món. Una denúncia que fa l'escriptora i activista italiana Michela Murgia en un assaig seu i que ara arriba al teatre, adaptat per Sergi Pompermayer. La segona, perquè la protagonista i única actriu de l'obra, perquè és un monòleg, que és la Mercè Arànega, és sempre un regal veure-la a escena, i en aquest cas defensant un discurs gens còmode, diria jo, i que segons ella, doncs, és un dels papers més complicats que ha hagut de fer. I la tercera, perquè Instruccions per fer-se feixista ens proposa un exercici a tots per veure com ens comportem amb el nostre entorn i en la nostra manera de fer i de dir les coses, que a vegades potser no és del tot encertada. Un exercici catàrtic i democràtic també, que segur que valdrà la pena experimentar.
Magnífic. Gràcies, Marta. Música. És Queralt Lahoz, que participarà en l'Acústica de Figueres, que arriba a la 20a edició i que es farà aquest estiu entre el 31 d'agost i el 3 de setembre, Montse.
Sí, en el festival hi actuaran per primer cop més de 40 artistes, i a banda de la cantant de Santa Coloma de Gramenet, hi seran també els Stay Homes, The Tallets, La Casa Azul, Triquell, Buos o Miqui Núñez, entre molts d'altres.
Música feta aquí al país. Ara música que ve de lluny, però que agrada molt a Barcelona. L'argentí Fito Páez, que actua aquest vespre inaugurant el Festival Alma, la nova versió del Festival Jardins de Pedralbes, que es fa al poble espanyol, eh?
Sí, Fito Páez actua aquesta nit amb totes les entrades venudes des de fa dies i farà un segon concert el 24 de juliol. En aquests concerts repassarà 4 dècades d'èxits i gairebé 30 discos d'estudi.
I ara, pels amants de la música clàssica, pels amants del ballet, ballet. Ballet que ens arriba d'Ucraïna.
Sí, el ballet de Kiev s'instal·la a partir d'avui al Teatre Tívoli de Barcelona, des d'avui fins al 23 de juliol. El ballet és una companyia internacional de primer nivell, fundada per Viktor Ishku, primer ballarí de l'òpera de Kiev, i formada per ballarins i ballarines ucraïneses. La companyia manté entre les seves prioritats la cura de les tradicions i l'essència del ballet clàssic més pur. Al llarg dels anys, el ballet ha recorregut gran part del món representant els principals títols clàssics, com El Llac dels Cignes, que interpreten aquests dies a Barcelona, La Bella Dorment, Don Quixot o Giselle.
Doncs seguirem acabant de ballar-la amb un fet que fa 10 anys que es va produir. És un aniversari rodó. Pearl Jam va publicar això. She comes on like a storm, but you don't know where from she was thrown, like a burning meteor from my own side. Seu desè àlbum d'estudi, Lightning Ball.
Sí, un àlbum que va arribar a Kilian a ser número 1 a la llista d'àlbums dels Estats Units i que sona així de bé.
Bé, doncs amb permís dels Pearl Jam, tornem a saludar l'Enric Agut. Enric, bona nit.
Hola, Clia, bona nit.
Hem dit que remataríem, va, rematem-ho això. M'has dit que demà temperatures em feia gràcia que deies fresquetes. Home, no és ben bé això, però no les d'avui, eh? Una mica més cap avall, eh?
Sí, no les d'avui a comarques d'interior, és a dir, tot el que és Ponent, Pirineu, que també ha fet molta calor, centre del país, la temperatura baixa uns 3 graus aquest dimecres. És a dir, no tenen calor extrema, però fa calor, calor de canícula, eh? 35, 36, 37, on pugi més d'interior. I a la costa es mantindrà la xafogor, però és possible que en alguns sectors com el Maresme, Barcelonès, al matí entri una mica tramuntana escalfada.
Escalfada?
Sí, 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 sí. És possible que al matí el vent faci coses una mica estranyes i que el que és la costa, la matinada torni a ser una mica pesada per descansar i que demà al matí hi hagi com un increment sobtat de la temperatura al Maresme i al Barcelonès. Però després el vent girarà gregal i tindrem, això sí, també ha de secar, demà mala mar. Demà el mar estarà una mica remogut, amb onades de fins i tot d'un metre d'alçada en alguns sectors al matí. És a dir, precaució, perquè últimament estan tenint accidents al mar i demà és un dia d'aquells que el mar estarà una mica alterat, una mica de corrent.
Molt bé, Enric, demà en tornem a parlar. Gràcies, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Doncs gràcies als Pearl Jam queda bastant clar que l'actualitat no ens ha pres força, no ens l'ha pres del tot, com a mínim. Acabem així, demà hi tornarem. Gràcies per seguir-nos aquí a la Nacional de Catalunya. Una abraçada a tots, que vagi bé.